D'aquí a 20 minuts seran les 3. Anem als esports. Dilluns, a les 12 del migdia, a Nyon, el Barça sabrà quin és el seu rival als vuitens de final de la Lliga de Campions. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Sis possibles rivals pel Barça, amb molts al·licients al bombo.
Un dels grans noms a evitar, per molts, són els dos equips anglesos, el Liverpool de Jürgen Klopp i el Manchester United de José Mourinho. El Liverpool ha quedat segon per darrere el PSG, mentre que l'equip de Mou, aparellat amb la Juve, també ha acabat com a segon.
I don't think the draw.
No crec que el sorteig acabar en primer o segon, a part d'un parell de clubs que són molt més bons que la resta, no crec que el sorteig tingui diferències significatives.
Will be significantly different.
En un segon graó, un llistat de tres equips. La Roma, ben present en l'imaginari blaugrana, l'Olympique de Lió, segon de grup per darrere el Manchester City, i l'Ajax, l'equip de De Ligt i de De Jong, que ha perseguit el Bayern al grup E. Erik ten Hag, tècnic dels holandesos.
És un bon lleig, eh?
Hi ha una llista maca de rivals, però com ja he dit, hem après de les nostres errades. Hem jugat contra els millors equips d'Europa i tornarem a jugar contra els millors. Repeteixo, si nosaltres hem après de les nostres equivocacions i juguem com ho hem fet en els darrers partits, tenim possibilitats.
Per molts, però, el rival més assequible és el Schalke, 13è classificat a la Bundesliga i debilitat amb la pèrdua de futbolistes com ara Goretzka, Kehrer i Maier. Dilluns, a les 12, el sorteig amb Luis García, l'ex-Barça, Liverpool i Atlètic de Madrid, com a mai no sé.
Doncs aquest sorteig de la Champions que es farà dilluns al migdia a Suïssa. Però avui, aquesta tarda, tenim a punt les boles d'un altre sorteig, el de la Copa del Rei i també de la Copa de la Reina. Serà d'aquí a poc més d'una hora, a les Rozas, a la seu de la Federació Espanyola. Girona Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
A la Copa del Rei, presència dels tres equips catalans de primera divisió a la ronda dels vuitens de final, Barça, Espanyol i Girona. I a la Copa de la Reina, només el Barça s'ha classificat pels quarts de final. En el sorteig no hi ha caps de sèrie. Això vol dir que a la Copa del Rei, tot i que siguin els vuitens, hi podria haver un Barça-Madrid, un Girona-Espanyol, un Barça-Espanyol...
Sí, hi ha 15 equips de primera divisió i només un de segona, l'Sporting. L'únic condicionant del sorteig, que és un sorteig pur, en el sorteig de Copa d'aquesta tarda, és que l'equip asturià jugarà el partit d'anada a casa perquè segur que serà contra un rival de categoria superior. Al sorteig hi ha els tres catalans, Barça, Girona i Espanyol. Es poden enfrontar entre ells i els altres possibles rivals són, atenció, Madrid, Atlètic de Madrid, València, Getafe, Leganés, Sevilla, Villarreal, Real Societat, Valladolid, Llevant, Atlètic, Betis i Sporting de Gijón. El capità del Girona, Àlex Granell, parla de les seves preferències.
M'agradaria un rival al qual ens permetés ser optimistes. Si toca un club de gran entitat, és cert que la dificultat és major per poder accedir a uns hipotètics quarts de final. Per tant, m'agradaria un club semblant al nostre, d'un perfil semblant al nostre, per poder jugar de tu a tu, com faríem amb qualsevol, però que no hi hagués una dificultat tan elevada com un dels grans o teòrics grans, perquè seria motiu de seguir-nos il·lusionant i perquè no, doncs, passar a quarts de final, que seria un repte més.
Els partits d'anada seran els dies 8, 9 i 10 de gener i els de tornada el 15, 16 o 17. La Federació Espanyola ha batejat l'acte d'avui com el Super Sorteo, perquè també hi haurà el sorteig dels quarts de final de la Copa de la Reina amb el Barça, no li pot tocar l'Atlètic Madrid, i també sorteig del vuitens de final de la Copa Federació amb el Cornellà i el Llagostera.
Quan falten pocs dies per tancar l'any 2018 i després de gairebé 3 anys de mandat, el president de l'Espanyol, Chen Yansheng, ha repassat l'actualitat del club en una entrevista que ha concedit avui als mitjans del club blanquiblau. Odol Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Chen ha reiterat, entre altres coses, que no té cap intenció de vendre l'Espanyol.
Ja ho va explicar la Junta General d'Accionistes de la setmana passada i avui ho ha tornat a recordar. Vendre, no. Ampliació de capital, sí. I ha afegit que no li han agradat gens els rumors que corrien en aquest sentit.
No m'agraden gens aquest tipus de rumors. Per això vull insistir en que el nostre projecte és a llarg termini. Volem demostrar que som gent amb paciència i que amb el nostre treball farem un club potent. Per això ho hem de demostrar amb el temps. Aquests rumors no ajuden i volem acabar amb ells el més aviat possible. No ens agraden les especulacions.
Sobre la situació esportiva de l'equip, ha volgut treure transcendència a les 4 derrotes consecutives, assegurant que ni el va sorprendre el bon inici ni el moment pel que passen ara, i que en una temporada hi ha molts alts i baixos. Sobre els objectius de l'Espanyol i de l'entitat en general, n'ha dit això.
Esportivament, el nostre objectiu és consolidar-nos entre els 10 primers i mai abandonarem la possibilitat d'entrar a Europa. Com a empresa i com a club, intentarem seguir creixent, seguint el ritme esportiu. Hem d'acompanyar aquest creixement.
Chen Yancheng tampoc ha volgut entrar en detalls de si el club farà algun fitxatge o alguna venda durant el pròxim mercat d'hivern, però tampoc n'ha trencat la porta. Només ha comentat que tot anirà en funció de les necessitats reals de l'equip i de com evolucioni el mercat. El president de l'Espanyol també ha dit que, tot i que ja fa 3 anys que són al capdavant del club, tot just es troben en l'inici d'aquest projecte i que encara els queden moltes coses per fer.
I ara anem cap a Reus, on la situació de l'equip de futbol cada vegada és més dramàtica. El compte enrere per la desaparició del club de futbol ja està en marxa i tot apunta que aquest cap de setmana disputarà el seu últim partit a la segona divisió. Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda. Continuen les reunions i l'activitat relacionada amb aquesta delicada situació del club rojinegre i la decisió dels jugadors de presentar una denúncia davant de la Lliga de Futbol per no haver cobrat les nòmines dels 3 últims mesos. Ahir a la nit els jugadors es van reunir amb Joan Oliver, el màxim accionista, que els va demanar una última oportunitat per evitar la marxa de la majoria de la plantilla i fins i tot el descens administratiu. Oliver vol esgotar el temps per tal de trobar els diners necessaris per pagar aquestes nòmines, tot i que ara per ara sembla bastant complicat que ho aconsegueixi. Encara no està clar que s'arribi fins i tot a jugar el partit de dissabte contra el Córdoba a l'estadi municipal. La decisió l'han de prendre els jugadors que a les pròximes hores podrien convocar una roda de premsa per explicar-ho. El Reus té 5 dies per fer efectiu el pagament de les nòmines. Una altra cosa seria poder sanejar el club amb un deute de 5 milions i amb molts expedients disciplinaris oberts per la Lliga de Futbol que fan difícil la seva continuïtat al futbol professional. De fet, la Lliga de Futbol ha plantejat als dos clubs, el Reus i el Córdoba, la possibilitat d'ajornar l'enfrontament de dissabte, passar-ho al mes de gener, davant la incertesa que hi ha en aquests moments. Es jugui o no, les penyes del Reus han convocat una manifestació per dissabte a 4:45 de la tarda davant de l'estadi municipal per protestar per la gestió del Consell d'Administració i el negre futur que es planteja per al Reus Deportiu.
I encara un apunt més de futbol, o potser hauríem de dir de negocis esportius. Ahir us explicàvem que Gerard Piqué ha iniciat els tràmits per comprar l'equip de futbol de l'Andorra. Doncs bé, avui ha estat Ronaldo Nazario, que ara és el màxim accionista del Valladolid, el que ha dit a Europa Press que també té converses empresarials amb Piqué.
Hemos quedado de encontrarnos para conversar sobre nuestros proyectos y pero no lo hemos hecho. Como puedes entender, aquí vamos a 100 por hora con mucho trabajo, pero obviamente en algún momento nos cruzaremos y hablaremos de negocios.
Don Ronaldo i Piqué parlaran de negocis. Sí que ha dit Ronaldo que li ha demanat a Piqué un vídeo de Shakira per felicitar els seus nebots. Els nebots de Ronaldo es veu que són fans incondicionals de Shakira. Deixem el futbol, parlem de bàsquet. Aquesta setmana l'Eurolliga ens porta un plat fort, Madrid-Barça. Madrid, Ernest Macià, bona tarda.
Hola, Òscar, bona tarda.
Avui, a partir de les 9, viurem un nou duel entre aquests dos equips. La sensació és que el Barça avui té opcions de guanyar, ja que per primera vegada, des de fa un parell d'anys, hi ha més igualtat entre els dos equips.
Doncs sí, si mirem els resultats d'aquest últim lustre, aquest any sembla que és el que teòricament els dos equips estan més equilibrats. De fet, no ens hem de guiar ni per la Lliga CB ni per la Copa, on fins i tot en els pitjors moments de la història del Barça, el Barça va ser capaç de guanyar el Madrid, això sí, en fase regular de Lliga, a casa, quan el partit té el valor que té, o a la Copa, quan l'any passat el Madrid es despista. Però si tu mires a Europa, autèntiques pallisses han caigut aquests últims anys. L'any passat, per exemple, el Barça perd de 27 a casa i de 12 a fora. I fa 2 anys el Barça perd de 39 a casa i de 16 a fora. És a dir, estem parlant que a l'Eurolliga, i fa 5 anys, no oblidis aquella Final Four de Milà on el Barça va perdre de 38 punts. Per tant, quan realment els equips es juguen les virolles, aquí és on es veu clarament l'abast d'aquest Madrid. I la veritat és que aquest Madrid, tot i haver perdut a Luka Doncic, continua manant a Europa. No és el líder ara mateix, va perdre l'altre dia amb el CSKA a casa, però tenia la baixa de Sergio Llull. Tenia la baixa de Sergio Llull quan el Madrid va perdre de 17 al Palau Blaugrana en Lliga regular. Per tant, aquest vespre el Madrid serà una altra història i veurem si aquest Barça és capaç de fer el que va fer tot just fa 3 anys, quan va donar la sorpresa i va guanyar en un partit que era de top 16, d'un punt, 86-87, però en aquell Barça encara hi jugava Justin Doerman. Parlant amb en Tomic, t'adones del respecte que els jugadors del Barça tenen pels del Madrid, sobretot en el cas de Tomic, pel que l'afecta, que és el joc interior, un joc interior que, amb Tavares, amb Bayón, amb Randolph, és probablement el millor d'Europa, en Tomic.
Bayón i Tavares són, bueno, són pivots que que juega muy bien. Otros tipos de jugadores que... Bueno, és molt difícil jugar contra ells.
El partit es juga a les 9 d'aquest vespre al Withing Center de Madrid i, tot i que no s'omplirà, un dels pavellons amb més assistència de fet de públic d'Europa, sí que es preveuen superar els 10.000 espectadors.
I nova jornada dels campionats del món de natació que es fan a la Xina. Avui cal destacar, Maria Guixà, dos rècords del món i també l'actuació de Lidón Muñoz, que, tot i que no s'ha classificat per la final, ha batut dos rècords d'Espanya als 100 estils.
Hola, bona tarda. La nedadora del Sant Andreu ha establert un nou rècord d'Espanya. Les semifinals dels 100 estils, 1:00:69, ha estat el registre aconseguit per Muñoz, que al matí ja havia establert un nou rècord estatal. És la novena plusmarca espanyola que aconsegueix la nedadora entrenada per Jordi Jou, que ha estat 14a al global de les semifinals. Unes semifinals on no hi ha pogut ser Jessica Vall, ha obtingut el 23è millor temps, mentre que Àfrica Zamorano, l'altra catalana de la jornada, no ha pogut accedir a la final dels 200 esquena, una prova on Katinka Hosu ha estat quarta i ha obtingut precisament el millor temps en 100 estils. Destacar també que hi ha hagut dos rècords del món. Per una banda, el de Kirill Prigoda, la prova dels 200 braça, rebaixat en 28 centèsimes l'anterior plusmarca, que era vigent des de fa dos anys, i l'altre rècord l'ha establert l'equip nord-americà, el relleu 4x50 mixt, que també ha fet una nova plusmarca mundial. Destacar que la holandesa Ranomi Kromowidjojo ha fet rècord del campionat als 100 lliures i també ha guanyat la prova del 50 papallona.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Nou minuts i seran les 3 de la tarda. Més coses. Hem parlat fa uns minuts de diferents sortejos de futbol, però avui també s'ha fet el sorteig de la Copa Asobal, que jugarà aquest cap de setmana a Lleida. Dos dels equips classificats són el Barça i el Granollers. Sapiguem si s'enfrontaran o no a les semifinals. Lleida, Daniel Badia, bona tarda.
Hola, bona tarda. El Granollers contra el Bidasoa Irún i el Barça contra l'Ademar Lió són els aparellaments de les semifinals de la Copa Asobal d'handbol, que aquest cap de setmana es disputarà al pavelló Barris Nord de Lleida. El sorteig s'ha fet aquest migdia al turó de la Seu Vella de la capital de la Terra Ferma. La primera semifinal es jugarà dissabte a partir de les 4 de la tarda i enfrontarà el Balonmano Granollers i el Bidasoa Irún. José Manuel Vela és directiu de l'equip vallesà.
Bueno, cada partit serà una final per nosaltres. El Futbol Club Barcelona l'Assa, sí, és veritat que ells tenen l'objectiu a totes les competicions que van. I la nostra desgràcia a vegades és que el freaking Granollers té que estar a totes les competicions i no tenim els mateixos recolzaments.
La segona semifinal també jugarà dissabte, però a partir de les 6 de la tarda entre el Barça i la de Mar de Lleó. L'exjugador blaugrana, Eugeni Serrano, és membre de la comissió tècnica del Barça i diu que accepten el rol de màxims favorits.
Sí, sí, el Barça, evidentment, jo crec que és favorit. És un equip muntat no per la Lliga Espanyola, que també, sinó també per intentar estar a la Final Four i guanyar la Copa Europa, que ja és un nivell molt més elevat. I sí, el Barça, evidentment, accepta aquest rol de favorit.
La final es jugarà diumenge, també al pavelló Barris Nord de Lleida, a partir de les 7 del vespre.
I el Barça d'hoquei patins ja és a San Juan, a l'Argentina, on disputarà a partir de demà la fase final de la Copa Intercontinental. Josep Anton Aïsa, bona tarda.
Bona tarda.
Els blaugrana han viatjat amb dos guies de luxe a la seva plantilla, Pablo Álvarez i Matías Pascual.
Els dos jugadors del Barça, nascuts a San Juan, el torneig, doncs, per ells tindrà una vessant competitiva, però també emotiva. Pablo Álvarez va començar a jugar als 5 anys al Club Patín Olímpia de San Juan. Ara en té 32, està totalment arrelat a Barcelona, on encadena 8 temporades i s'acaba de convertir en màxim golejador de la Hockey Lliga amb 449 gols. Tornar a la seva ciutat ha inclòs el retrobament amb la família, amb els amics i sobretot amb el pavelló Aldo Cantoni, l'escenari dels partits.
He hecho lo mismo que cuando era chiquito, ¿no? De salir de mi casa y dar la vuelta por... para llegar acá al entrenamiento con mi bolsito y lo he repetido sin querer. Me he dado cuenta que estaba cumpliendo lo mismo que cuando era chiquito y ha sido espectacular.
Les semifinals de la Copa Intercontinental seran demà a la nit. Porto contra Mendoza i el Barça contra l'equip anfitrió, Concepción de San Juan.
Catalunya migdia.